5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I una vegada més us diré que el seu equip habitual, encapçalat pel Toni Olivella, que és l'home dels micros, dels resistències, dels potenciòmetres i tot això, que l'ajuda al Marc Pujol quan requereix un cop de mà. Després, un cop el programa ha estat fet, cuinat, a més, i totes aquestes coses, la Goretti Martínez, que és l'altre trípode, l'altre element del trípode d'aquest programa, que dona suport a aquest programa, agafa les meves explicacions més o menys encertades, més o menys oportunes, i les penja de la plana web de Ràdio Vilafranca, on podeu consultar-ho quan vulgueu, què vulgueu i com ho vulgueu. Però el programa sempre comença amb una mica de música i avui us volem sorprendre perquè, ja que estem a la tardor, buscant cançons que parlessin de la tardor, vam trobar una versió de l'Autumn Leaves, les fulles de la tardor, que canta ni més ni menys que el Bob Dylan. I, per tant, ens sembla molt interessant, mira, si més no curiós, començar amb aquest Autumn Leaves de Bob Dylan. D'octubre de l'any 1931, el dia que a la localitat sud-africana de Klerksdorp neix el que serà un dels puntals d'aquella nació, d'aquella Àfrica del Sud, Desmond Tutu, en realitat Desmond Mpilo Tutu. Ell era fill d'una criada, Aleta Tutu, i d'un mestre, el Zacarias Tutu, que dirigia una escola missionera on, naturalment, el nen va estudiar i on fou batejat com a metodista perquè el pare, doncs, com l'escola missionera, doncs, era mig capellà, podíem dir, i després va ingressar a l'Església Anglicana l'any 1943, amb 12 anys, quan la família ja, doncs, el va llançar a l'exterior, li va dir, bueno, nen, busca't la vida, perquè aquí no és, això no és un asilo, i ell es va orientar cap a l'ensenyament, aconseguint entrar a la universitat, a estudiar, però, com que li van finalment delegar la beca, doncs, es va llicenciar com a mestre l'any 1953 en un col·legi de Pretòria. Estudià una miqueta més, va obtenir el títol de grau superior de batxillerat a la Universitat de Sud-àfrica, mentre es casava amb la Nomalí Zolea, amb qui va tenir 4 fills i treballava, com diem, com a professor de secundària a Johannesburg fins a l'any 1958, quan ja estabilitzada tota la seva situació familiar, va dedicar-se a estudiar, va dir, bueno, doncs torno a estudiar, i es va llicenciar en teologia, sent ordenat diàcon, és a dir, es va acostar a la Iglesia el desembre de 1960 a Johannesburg. Però el noi tenia ambicions, i el 1962 se'n va anar amb la família a viure a Londres, on va obtenir un màster abans de tornar a Sud-àfrica, perquè el seminari teològic de la Universitat de Forger el va reclamar, li va dir, home, per què no vens aquí? I ell va dir, bueno, doncs ja vinc. I allà va començar a donar-se a conèixer per les seves conferències, on denunciava, doncs, la precarietat dels negres sud-africans, la situació de desigualtat que vivien, etc etc. Però ja va veure que allà no tenia massa futur, o va creure que no tenia massa futur, i el 1972 va decidir tornar a Londres com a vicedirector del Fons Teològic del Consell Mundial de les Iglesies. Vaja títol. El 1975, és a dir, 3 anys més tard, una mica decebut, va agafar el petat i se'n van tornar cap a Sud-àfrica, on va ser ordenat bisbe d'aquell país, diguem-ne que el primer, que era de raça negra, i al mateix temps el van fer rector de la catedral de Santa Maria de Johannesburg. Com que el 1976 van començar les protestes a Soweto contra l'obligació de les escoles de que els nois parlessin un llenguatge inventat a l'afrikaans i cadascú tenia el seu llenguatge, doncs allò va anar pujant de to i es va convertir en una revolta nacional contra l'apartheid que el Desmond Tutu va recolzar, defensant aquell boicot internacional que es va proclamar contra Sud-àfrica i també el boicot escolar, per la qual cosa, el boicot de l'escola sud-africana, per la qual cosa li van retirar el passaport. Però la cosa avançava, el van fer bisbe de Lesotho i de 1978 en endavant secretari general del Consell Sud-africà de les Iglesies. Va aconseguir posar d'acord, no gens fàcil, totes les iglesies cristianes de Sud-àfrica, perquè hi havia l'anglicana, la catòlica, bueno, merder, però va aconseguir, com dèiem, això, reconciliar els implicats i tots anar contra l'apartheid. Van denunciar el govern per la política racista contra els negres, van condemnar també els que anaven en contra de l'apartheid en forma violenta, que el Congrés Nacional Africà, és a dir, els radicals de la seva branca, també els van condemnar, i cridaven a la desobediència civil com a mètode per poder aconseguir tot això. Gràcies a totes aquestes accions, el 15 d'octubre de 1984, el Desmond Tutu va rebre el Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'apartheid. 2 anys més tard seria nomenat bisbe, arcabisbe de la ciutat del Cap, un cop més el primer negre que aconseguia aquesta dignitat eclesiàstica d'arcabisbe, i va col·laborar amb la transició democràtica del país que llavors impulsava el Nelson Mandela. De fet, va fer famosa una frase que deia, si ets neutral quan una situació és injusta, és que t'has posat del costat de l'opressor. Va ocupar aquest càrrec fins a 1996, mentre les eleccions democràtiques del 94 anaven posant fi a tota aquesta apartheid, i va ser nomenat director de la Comissió per la Veritat, allò que sempre passa quan se surt d'una dictadura, que es fa una comissió per investigar tot, bueno, sempre no del tot, però bé, va, deixem-ho així. Aquesta Comissió per la Veritat que havia creat el Nelson Mandela. El 96 es va retirar de l'Església, va dir, bueno, doncs em retiro a fer més proselitisme polític, i el 22 de juliol del 2010 va dimitir de tots els seus càrrecs i es va dedicar a lluitar contra l'epidèmia del VIH, que llavors, doncs, bueno, la sida, i recolzar l'aliança de civilitzacions. Es va enfrontar alguna vegada amb el govern, però l'home ja era gran, li havien diagnosticat un càncer i el 26 de desembre del 2021 morirà a la ciutat del Cabo i a l'edat de 90 anys Desmond Mpilo Tutu, que per cert, el 2014 va rebre el Premi Internacional Catalunya. I com que ell va ser dels que va lluitar contra la repressió, contra l'apartheid, hi havia una cantant, o ja ho havia, vaja, de fet és morta, hi havia una cantant, la Míriam Makeba, si no ho tinc mal entès, és morta, que cantava una cançó que va dedicar al que fou el pitjor repressor de les forces sud-africanes, de les forces oficials sud-africanes, contra els negres que volien la igualtat. En Berehut, el governador Verboet, Berehut, així ho pronunciaven. Per tant, aquesta noia li va dedicar una cançó que és la cara, nosaltres també li dedicarem, amb homenatge, però, a Desmond Tutu. La cançó es diu Beware Berhut i ella és Míriam Makeba.
Paso para ti, yo te llamo, paso para ti, yo te llamo, paso para ti, yo te llamo,
d'octubre de l'any 1600, el dia que a la avui República de San Marino s'aprova el que molts historiadors consideren la primera Constitució escrita europea. San Marino, com suposo que la majoria ja sabeu, és el tercer estat més petit d'Europa i avui constituït en república i considerat la república més antiga d'Europa. Segons la tradició, va ser fundada l'any 301 per un picapedrer cristià que es deia Màrius, li deien Màrius el Dàlmata, que havia fugit de la illa d'Arve per la política anticristiana que tenia l'emperador Dioclecià. Ell es va amagar en el mont Titano, que és el més alt dels set que hi ha a la regió de Sant Marí, i allà fundà una comunitat cristiana en un terreny que havia cedit una dona pietosa de la ciutat de Rímini. En memòria d'aquest Marinus el Dàlmata, la regió es va dir, primer de tot, territori de San Marino, després comunitat de San Marino i finalment ha arribat a ser la República de San Marino. Originalment governada per una mena d'assemblea, es deia l'Arengo, que incluïa tots els caps de família de la zona, va establir el 1243 un règim amb uns representants destacats, els capitani i regenti, que actuaven, de fet, com a caps d'estat i van començar a dictar les seves primeres lleis a l'any 1263. I el 1291 van aconseguir que el papa de Roma, perquè tota aquella zona depenia del papa de Roma, els hi concedís una certa independència. El 1463 el papa necessita El papa Pio II necessita ajuda contra el senyor de Rimini, Segismundo Pandolfo Malatesta, que li vol prendre totes les seves propietats, i la república aquesta de San Marino es posa al seu costat. Com que resulta que el senyor aquest de Rimini li foten una pelissa que el deixen tullit, el papa Pio II li concedeix a la regió de San Marino ampliar el seu territori. De fet, fa passar a la seva jurisdicció una colla de petita de ciutats d'allà molt properes, Fiorentino, Monteguiardino, Serra Valle, i, a més, algunes de les ciutats aquestes petites, aquests pobles, doncs també diuen, escolta, i per què no ens hi podem ajuntar? I demanen per entrar, i el papa també, com que ha guanyat, està generós, i els deixa. I llavors tot això va definint el que és l'extensió actual, que no és gaire, eh? Ja hem dit que és el tercer estat més petit. L'extensió actual de San Marino. Les autoritats, llavors, ja, com que són clarament independents, comencen a redactar lleis que milloren els estatuts que tenien des de l'any 1300, i el 8 d'octubre de 1600, com dèiem, entrava en vigor la primera Constitució i les actuals lleis estatutàries que, com he dit abans, són considerades la primera Constitució europea. L'Estat es mantindrà durant... Només hi haurà tres petites interrupcions de la seva sobirania. Una, el 1503, quan César Borgia l'ocupa, fins que la morís el seu pare, doncs, com que ha de fer altres coses, fa que surtin les tropes i se'n van. Hi està una temporada. El 1739, el cardenal Alberoni envairà aquell estat, però li faran desobediència civil, aniran a protestar al papa Climent XII, i el papa li dirà: Alberoni, torna cap a casa i deixa que aquesta gent són independents. I la tercera serà el 1944, quan, després de mantenir-se neutral tot durant tota la Guerra Mundial, San Marino, doncs, és envaït per l'exèrcit alemany en retirada, que es vol fer fort allà, i que, com que perdrà la batalla de San Marino contra els britànics, doncs haurà d'agafar la cua, marxar, i per tant l'estat de San Marino conservarà la seva independència. De fet, ha estat reconegut per molta gent. El va reconèixer, per exemple, Napoleó el 1797. El Congrés de Viena, que va reunir totes les monarquies europees després de la caiguda de Napoleó el 1815, també el va reconèixer, i fins i tot quan es va unificar la península italiana, que per les accions de Cavour i de Garibaldi, San Marino va aconseguir retenir la seva independència amb el tractat que va fer amb la nova República Italiana, el tractat que va fer l'any 1862, que després seria revisat i tot això. A més, té la particularitat San Marino que des de l'any 1945, un cop acabada la Segona Guerra Mundial, fins al 1957, va ser governat per una coalició d'esquerres liderada per comunistes. Imagineu-vos, ja allò de la sinistra ja funcionava. Però va seguir-hi una coalició demòcrata cristiana el 1957 fins al 1973, que hi va haver-hi tot un enrenou que va durar 3 o 4 anys, fins que el 1978 els comunistes van recuperar el poder. Però va haver-hi un escàndol financer i el 1993 van perdre el poder polític, que va passar a mans dels democristians després de que San Marino entrés en el Consell d'Europa, que va arribar a presidir la primera meitat de 1990, i que el 1992 entrés com a membre també a les Nacions Unides i adoptés l'euro. Però sempre San Marino s'ha volgut mantenir independent de tota aquesta història europea, bàsicament de la Unió Europea, i el que ha fet és signar una sèrie d'acords polítics, econòmics, socials, amb Suïssa. Per tant, aquests dos països, dintre de lo que és l'àrea europea, mantenen una relativa independència, van una mica pel seu compte. Aquest, que com dèiem, és el tercer estat més petit d'Europa i la república més antiga, el poble, l'estat de San Marino. I mentre preparàvem això, vaig recordar que la Cesària Évora, que ja hem posat moltes vegades aquí, la cantant de Cabo Verde, va fer una cançó que parla del seu país i que el qualifica com a petit país. I com que San Marino, agradi o no, també és un petit país, ens sembla que aquí hi pot quedar bé aquest petit país de Cesària Évora.
nasceu, põe um estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rocha e mar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rocha e mar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Nasceu, boia uma estrela que cata brilhar. E na mar, boia uma areia que cata molhar. Espanhol nesse mundo fora, só rocha e mar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, sal, cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rocha e mar. Terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra, povo, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.
D'octubre de 1238, el dia que el rei catalano-aragonès Jaume el Conqueridor entra a València, finalitzant amb aquesta acció la conquesta de la ciutat. Un Jaume el Conqueridor, que era fill de Pere II el Catòlic i de Maria de Montpellier, però un fill una mica particular, perquè val a dir que el Pere II havia refusat la seva dona, Maria de Montpellier, però com que els nobles catalans i els eclesiàstics catalans veien perillar doncs, la successió al tron, van preparar-li una trampa, van posar-li la seva dona en comptes d'una de les seves amants, que en tenia moltes, i bueno, amb tot això doncs, va quedar embarassada la reina i va tenir el fill, i naturalment el Pere el Catòlic, tot i ser catòlic, va agafar un rebot increïble i es va negar a conèixer el seu fill fins que aquest va tenir 2 anys. I quan tenia 2 anys va acceptar conèixer-lo per poder-lo entregar a Simon, senyor de Montfort, que s'encarregaria de la seva educació a la vila de Carcassona, a la castell de Carcassona on estava, i amb l'encàrrec de cuidar-se de la seva educació fins als 18 anys i aleshores casar-lo amb la seva filla, la filla d'aquest Simon de Montfort, Amícia. Però la història té les seves coses. El seu pare, el Pere II, morirà el 1213, és a dir, quan el nen només té 5 anys, a la batalla de Muret contra els albigesos, els heretges albigesos, i els aragonesos reclamen poder tenir el successor del que serà el seu rei, és a dir, l'hereu, amb ells. I, de fet, el papa Innocenci III li dona la raó, els hi dona la raó i els hi diu, li diu amb el Simón de Montfort que entregui el nen als cavallers templaris del castell de Monzón, on aquest noi doncs es anirà fent gran, primer fins a la mort de la seva mare, que morirà el 1213, però no es farà gaire gran, perquè quan que als 6 anys ja és orfe de pare i de mare, les Corts de Lleida decideixen que juri el que faci el jurament de rei, encara que és menor d'edat, i hauran d'esperar, esperaran fins que faci 10 anys per declarar-lo major d'edat. Les coses de Palacio s'emboliquen. El 1221, amb 13 anys, el nen es casa, bueno, es casa, el fan casar a Sòria amb Leonor de Castilla, que és la tieta de Ferran III, que serà ordenat cavaller el dia mateix de del seu casament, però que no pararà fins que el 1229, és a dir, 8 anys més tard, el matrimoni sigui anul·lat per l'Iglésia en raó de que tots dos són parents. Haurà d'arribar al 1235, quan aquest Jaume I, que ja veieu que el fan passar d'un cantó cap a l'altre, es torni a casar, aquesta vegada, amb la princesa Violan, la filla del rei d'Hongria. Decantat per al costat català, passarà els primers 15 anys del seu regnat lluitant contra la noblesa aragonesa. Una noblesa que arribarà a fer-lo presoner, ell s'escaparà, però bueno, el farà presoner, i a més farà un aixecament el 1227 en contra d'ell, que comandarà precisament el seu oncle Ferran, i que acabarà gràcies a la intervenció del papa en directe, a través de l'arquebisbe de Tortosa, quan se signi la Concòrdia d'Alcalà al març de 1227. Això suposarà estabilitzar el que en aquell moment és el regne de Catalunya, Aragó, i que el Jaume I pugui emprendre les seves campanyes d'expansió. La primera serà la conquesta de les Illes Balears, i ell intentarà el 5 de setembre de 1229 l'esquadra aragonesa amb 155 vaixells salpa de Tarragona i arriben a Mallorca i conquereixen Mallorca d'una manera, podríem dir, no massa ortodoxa, perquè és una invasió bastant sanguinària que fins i tot, fruit dels morts i que deixen per allà tirats i tot això, doncs s'arriba a provocar una epidèmia de pesta, però l'objectiu de crear el Regnum Majoricanum i Insulae adiacentes es aconsegueix. Però les divisions internes que hi ha en el bàndol del Jaume I, que recordem és el bàndol de Catalunya i Aragó, li impedeixen prendre Menorca. Ell també volia conquerir Menorca, però hi ha una colla de nobles que aconsegueixen signar el Tractat de Capdepera amb el musulmà que mana en aquells moments, i per tant el 1231 Jaume I es proclama rei de les Illes Balears. Ja té totes les illes i llavors ja pot començar a pensar en València. La cosa es farà d'una manera més convencional. El Jaume buscarà l'ajut i recaurà la força en les ordres militars, especialment l'ordre militar de l'hospital. Ell, doncs, fixarà un pla de conquesta a base d'atacar les viles que no estiguin defensades i les que estan fortificades anar-les deixant enrere i ja es podriran i ja es rendiran per anar avançant. Prendrà Morella el 1232, l'any següent prendrà el Canyís i finalment arribarà a la vila de València, on el 21 d'abril de 1238 començarà l'intent de conquesta de la vila, que, com dèiem, acabarà el 9 d'octubre del 1238 amb la seva entrada a la ciutat. Un cop conquerida València, la ciutat de València anirà cap al sud, arribarà fins al Júcar, al Cira, que és on hi ha l'únic pont que pot travessar el Júcar, conquerirà la ciutat, atravessarà el Júcar i arribarà fins als límits que havien fixat amb Alfons X de Castella el Tractat del Mitre. Per tant, l'altre ja és, a partir d'allà, ja és de Castella. Això separarà les zones de Castella i Aragó. Ell el que farà és fer de València un regne independent, amb la qual cosa els aragonesos veuran baixar els seus fums una mica, i ell es convertirà en el rei de tot això. El seu regnat de 63 anys, és el més llarg de la història d'Espanya, s'acabarà a Alzira quan el 27 de juliol de 1276 mori i sigui traslladat primer a València i després a Poblet, on tindrà la sepultura definitiva. I buscant en el cançoner popular, tradicional, digueu-li com vulgueu, català, hem trobat una cançó del Jaume Arnella, que porta per títol El rei senyor ha caigut. I mira, ens sembla bé posar un homenatge d'un cantant, diguem-ne, tradicional com Jaume Arnella, en homenatge a un rei més tradicional que Jaume I el Conqueridor, potser impossible. Per tant, aquí us deixem amb Jaume Arnella i El rei senyor ha caigut.
El rei senyor ha caigut, la notícia és ben sonada, no fa molt que s'ha sabut que la ràdio l'has bombada. Si és que res s'aguanta dret, ni la cosa més preuada. El rei senyor ha caigut, i ja ho sap tota l'Europa, tot de guàrdies han vingut per si cal repartir estopa. Si és que res s'aguanta dret i a tot arreu es retopa. El rei senyor ha caigut, ha estat una errada humana, ha passat de Can d'Anxú el darrer cap de setmana. Si és que res s'aguanta dret, no s'aguanta ni qui mana. El rei senyor ha caigut, ha estat una relliscada, té l'avantbraç fissurat i alguna altra rebregada. Si és que res s'aguanta dret, tot se'n va de revolada. El rei senyor ha caigut, i ara li retreu la filla, que haurà d'anar escaiolat pel casament de Sevilla. Si és que res s'aguanta dret, fent-se el més sagrat perilla. El rei senyor ha caigut, comprar es prenguem candela, que fent-se el més saberut pot clavar-se una gardela. Si és que res s'aguanta dret, tothom patina quan gela.
D'octubre de l'any 1825, el dia que neix a la ciutat sud-africana de Bulhoek el que serà el líder de la resistència i del moviment Boer contra el Regne Unit i al mateix temps president de la República del Transvaal, Paul Kruger. Paul Kruger, que en realitat es deia Stephanus Johannes Paulus Kruger, perquè d'alguna manera era fill d'una família centreeuropea que havia emigrat cap a Sud-àfrica i, de fet, el van conèixer després com a Paul Kruger o, fins i tot, quan ja va ser allò el líder nacional, com l'oncle Kruger o l'oncle Pau, perquè doncs, era conegut quan va ser president de la República del Transvaal, com ara veurem. Ell, com dèiem, era fill d'una família que havia emigrat a Sud-àfrica, per tant, ell va néixer a Sud-àfrica, a la granja del seu avi. No va patir, o no va patir, no sé per què dic patir ara, no va tenir un procés d'educació formal, va arribar al coneixement gràcies a l'experiència, i el seu pare, era Gaspar Kruger, era integrant del partit emigrant. Els holandesos que havien marxat a Sud-àfrica s'havien agrupat en un partit emigrant del senyor Potgieter, i quan aquest va començar, perquè diguem-ne que quan els anglesos van voler envair allò, els holandesos van veure que no els hi podien plantar cara, i el que van fer va començar un gran èxode cap al nord, cap a la regió més amunt del riu Vaal, i per això és el Transvaal, on el 1838 van començar a afincar-se aquests, diguem-ne, colons europeus, colons holandesos, bàsicament, que portaven per nom Boers. Ell, de fet, allà va créixer, doncs, i quan tenia 16 anys, doncs, va tenir el dret de poder-se fer una granja ell, però va preferir, de moment, anar a casar-se amb Maria Duplessis i anar a viure amb el seu pare al Transvaal Oriental per acabar de consolidar-se. Retornats a Rustenburg, allà va morir la seva dona i el seu fill, que havien tingut un fill ja, de malària, i ell es va casar amb la germana de la seva dona morta, Gesina Duplessis, la primera dona es deia Maria Duplessis, que va ser la seva companya fins a morir ella el 1901 i ell el 1904. Amb ella va tenir, agafeu-vos a la cadira, 7 noies i 9 nois, que no tots van arribar a adults, però bueno, i el més important, es va implicar en la construcció de la República de Sud-àfrica, perquè aquest grup dels Boers van començar en un moment determinat a dir, bueno, i per què no podem ser un país? Perquè ells estaven allà, en teoria allò ho compartien amb els Zulus i amb els colons anglesos que es quedaven a la costa, i ells hi feien una cosa només de comerç i d'explotació, en canvi ells plantaven i feien totes aquestes coses. Va arribar a comandant general de la República, perquè van construir, van definir la primera República de Sud-àfrica, i va ser un membre de la comissió del Volksraad, que és el Parlament Republicà que allà es va establir, que va elaborar una constitució i que va començar a jugar un paper important amb les fidelitats i amb les guerres que hi havia entre els diferents líders de les diferents regions. El 1873 el Kruger es va enfadar i va renunciar al comandament general i es va retirar a la seva granja, però van veure de seguida que en realitat el necessitaven perquè era un home que tenia les idees molt clares. Per tant, el van cridar, el van elegir pel Consell Executiu i al cap de poc el Kruger aquest ja era el vicepresident del Transvaal. Quan els anglesos, els britànics, l'any 1877 defineixen o decideixen annexionar-se a aquesta regió del Transvaal, el Kruger liderarà el moviment de resistència, primer d'una manera políticament correcte, diguem-ho així, visitant el Regne Unit amb una delegació, intentant negociar, aviam com ho podem arreglar tot això i tal. Farà un intent d'evitar la primera guerra dels Boers, que és la que s'anomena guerra d'independència, però els anglesos no estan per mandangues, ells tenen clar que volen conquerir tot aquell territori, i el 1880 enceten la primera guerra d'aquest tipus. I ell, doncs, guanyarà aquesta guerra, és a dir, els derrotarà, la primera guerra de la independència, els derrotarà a la batalla de Mahuba, i aleshores serà el cap de la negociació que s'establirà amb els britànics, però que buscarà no trencar amb els britànics, perquè ja veuen que els britànics no han quedat contents i que l'únic que fan és replegar-se per dir, bueno, ara ens tornem a rearmar i ja veuràs la que t'espavilarem. El 30 de desembre de 1880, Kruger és elegit president de la regió del Transvaal. Revisarà totes les lleis que fins aquell moment són vigents i que la Primera Guerra Boer, aquest final de la Primera Guerra Boer, li permet arreglar. Viatjarà de nou a Regne Unit el 1883 per negociar i tot això. Bueno, i la cosa més o menys sembla que funciona, però lamentablement, bueno, lamentablement pels que ho van fer no, però per ell sí, al Transvaal, a la regió dels Transvaal, es descobreixen les fabuloses mines d'or que tenen, i això ho canvia tot radicalment, perquè automàticament són envaïts per una colla d'estrangers que busquen els Uitlanders, que busquen fer-se rics, i aquests, la llei que els hi posen, diuen sí, home, doncs ara t'ho arreglarem. I fan caure la República, és a dir, el Kruger el fan fora, i, a més, llavors, el Cecil Rhodes, que és l'amo, un particular, és l'amo de tota la Rhodèsia d'aquell moment, decideix envair tota la regió del Transvaal en disputa amb els anglesos. Però aquest Jameson, que és el que dirigeix aquesta invasió, serà derrotat, serà entregat als britànics i Kruger podrà ser elegit rei per una quarta vegada. Ai, rei, perdó, president per una quarta vegada. Però els anglesos ho tenen molt coll avall i l'11 d'octubre de 1899 declaren la guerra a la regió del Transvaal. En Kruger intenta aguantar, però de fet el 7 de maig del 1900 abandona Pretòria i fuig justament quan els anglesos comandats per Lord Roberts comencen a atacar aquesta ciutat, la capital, Pretòria. Ell abandonarà Sud-àfrica gràcies a un vaixell de guerra holandès que el que li envia la reina Guillermina, perquè els anglesos tenen bloquejada tota la costa, marxarà a Marsella i després als Països Baixos abans d'anar-se'n cap a Suïssa, on morirà amb Paul Kruger, morirà el 14 de juliol de 1904. I, naturalment, busquem una cançó, hem buscat una cançó que tingui arrels africanes i ens vam recordar que hi havia hagut una cançó que es va fer molt famosa, que cantava un grup que es deia The Tokens i que es portava per títol The Lion Sleeps Tonight, el lleó dorm aquesta nit. Doncs mira, com podia ser qualsevol altre, aquí teniu The Lion Sleeps Tonight, The Tokens. Oui.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
D'octubre del 1866, el dia que neix a la ciutat d'Alacant el comediògraf valencià, l'escriptor de teatre valencià, Carlos Arniches Barrera. Carlos Arniches, un home que després, amb el temps, doncs, s'ha associat molt amb la, amb l'estil aquell xulesc madrileny i tot això, ja veurem per què, era el cinquè dels 7 fills que havien tingut els seus pares, tots nenes excepte ell, que van viure a Alacant, establint lligams amb la regió, fins al 1880, quan, primera sorpresa, es van traslladar a viure a Barcelona, on ell, el Carlos, va començar a desenvolupar una faceta de periodista fent alguns treballs per a La Vanguardia. Però el noi tenia ambició i el 1885, és a dir, amb 19 anys, es trasllada a Madrid per estudiar dret. Però d'estudiar dret res, perquè amb ell el que li agrada és l'escriptura i la dramatúrgia, és a dir, el teatre, però, clar, passa misèries, passa, arriba a dormir en un banc del Parc del Prado i a demanar, finalment, per diners en préstec als seus amics per poder tornar a Barcelona amb la família, on va començar a treballar i estalviar per poder fer una mica de caixa i poder tornar a la capital. Quan hi torna, té més sort, perquè només arribar li encarreguen un llibre que ha de fer per la reina Maria Cristina i li paguen 5.000 pessetes, poca broma. I a més, amb els seus amics, que tots tenen amics, escriptors i tal, poden estrenar una obra conjunta el 1888, una obra de teatre que es diu Casa Editorial. Ell continuarà escrivint obres de teatre i de seguida es posarà amb les comèdies de falset, les comèdies d'embolics i equívocs, com per exemple el Nuestra Senyora de 1890, que el dona a conèixer com a autor en solitari. I ho farà amb un ímpetu absolutament extraordinari, perquè arribarà a estrenar 4 obres cada any. I li acaben posant el mal nom de rei del trimestre, perquè en treia una per trimestre, més o menys. Ell era un home molt metòdic, escrivia cada dia unes hores al dematí, pràcticament tot el dematí, i dedicava una hora a cada una de les obres de teatre que estava fent. Treballava una hora en una obra de teatre, parava, descansava una mica, tornava amb la segona obra de teatre durant una hora, tornava a descansar, i així. I és una rutina que, pel que sembla, va mantenir fins que va morir als 76 anys. Bé, en qualsevol cas, el 1894 es casa amb Pilar Moltó, una mestra de l'Escola Normal, que l'ajudarà en totes les seves etapes, a l'etapa històrica, un grup d'obres que fa sobre la història, buscant anècdotes de la història i llavors convertint-les en novel·la o en obra de teatre, i que tenen molt èxit. Mentrestant, van tenint fills, tenen 3 fills i 2 filles. Paral·lelament, ell, però, comença a fer una carrera en solitari que té èxits com El Santo de la Isidre, del n'haureu sentit a parlar, La Fiesta de Sant Anton o El Punyau de Roses, que es va convertir amb el temps en una sarsuela. Fins que crea la primera història grotesca, que defineix ell com així d'aquesta manera, El Príncipe Heredero, a l'any 1896. Però no es dedica només a escriure. El 1899, amb una colla d'amics, fundarà la Societat d'Autors d'Espanya, a la qual contribuirà amb els drets d'autor del algunes obres de molt èxit, com Doloretes. Però ell el que vol és arribar al teatre d'altura i, per tant, s'ha de separar d'aquests, diguem-ne, ajudants, col·laboradors, digueu-li com vulgueu. N'hi havia un, en especial, Enrique García Álvarez, que s'ho pren molt malament i la cosa va estar amb un trist d'acabar amb un duel d'aquells a pistola o espasa. De totes maneres, ell es retira un any, reflexiona i veu que no, que ha de fer allò, i remunta estrenant 2 obres absolutament tradicionals seves i característiques, El amigo Melquíades i Serafín el pintorero, que van definint aquesta mentalitat que deien madrilenya, no? El 1916 estrenarà una tragèdia grotesca, no sé com es poden casar els 2 conceptes, però bueno, que serà la popular La senyorita de Trèveles, perquè ell comença a mostrar, diguem-ne, característiques progressistes. En aquesta obra defensa la dona com a baluard de la societat on els homes són una colla de tontos, i remata amb una obra, Los caciques, del 1920, que això ho evidencia. I va començant a mostrar algunes simpaties pels moviments d'esquerres. Tot i ser el Carlos Arniches, que ja dic, després en tenim tots una idea més aviat de dretes. El 1921, la seva ciutat nadiua, Alicant, com que ja és famós, el nomena fill predilecte i ell estrenarà allà la seva comèdia famosa És mi hombre. Es començarà a comprometre políticament escrivint algunes obres com Los hermanos de Ronsoro, que mostren el drama de les 2 Espanyes i totes aquestes coses. Quan el 1936 esclata el cop de Franco, el propi president Indalecio Prieto li aconsella que agafi el petate i se'n vagi cap a Alacant. I si no ho veu clar, que se'n vagi cap a València. I si no, que passi per Barcelona i vagi a Marsella i se'n vagi a Buenos Aires. Al final, el Carlos Arniches fa cas amb el president i se'n va cap a Argentina. Allà continuarà escrivint, destacant en la seva producció una obra clàssica on hi hagi el Padre Pitillo, que critica l'Espanya dels cacics, l'Església que no mira per res dels pobres, la necessitat de reconciliació, etc., i que fa que el Franco se'l miri així una mica per sobre l'esquena, tot i ser una obra, que és l'obra més representada, que és representada més de 1.000 funcions, aquest Padre Pitillo. Bé, ell, sigui com sigui, enyora Espanya i el 1940 tornarà a Espanya. Estrenarà algunes petites obres a Madrid i Barcelona, L'Ombrecillo, per exemple, i escriurà alguns sainets, però morirà a Madrid el 16 d'abril de 1943, deixant en vigor 212 obres estrenades. Poca broma, el Carlos Arniches Vareda. I, curiosament, com que algunes de les seves obres es van convertir en sarsuela, hem buscat un fragment d'aquesta sarsuela i hem trobat de la sarsuela El amigo Melquíades una peça que porta per títol Quieto todo el mundo i que a mi em va fer pensar si el Tejero era un amant de la sarsuela i escoltava aquesta peça i quan va entrar al Congrés va dir, ara què dic? Ah, calla, farem cas amb l'amigo Melquíades i Quieto todo el mundo. Amb l'amigo Melquíades i aquest Quieto todo el mundo, doncs, ens acomiadarem avui fins la setmana vinent en aquest 5 a la setmana els que hem fet possible aquest programa. El Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i qui us ha parlat, Francesc Morgades. Per tant, Quieto todo el mundo.
Hay que adivinarla, no se puede decir.
Los gachos se esconden tras de los mantones.
Serán los amigos,
serán los masones.
Decid
quiénes son.
Hay que adivinarlo, presten atención. Por aquí el sombrero, por aquí los pies. 25 duros si acertáis quién es.
Por las cuatro patas y los dos sombreros.
Os dais por vencidos.
Decid quiénes son.
Pues mirad qué guapas.
Valientes al agua.
Salud a la reunión.
Serafín el pinturero, el del trus de los placeres, donde hay vino y hay mujeres, el primero.
El primero.
Y Melquíades el chufita, exclusiva en el suspiro. Y señora que yo miro, finiquita.
Finiquita.
¿Y dónde vamos las dos? O juntas o separas, pa' todo lo que mande Dios, dos techaos. Y pa' gente a quien doy este pollo que hay aquí, por donde quiera que voy, compañía.
No hay en todo el hemisferio, aunque usted no lo comprenda, dos gachos que tengan ángel como mangue, como menta.
Ni el mismo don Tenorio, ni el mismo don Mejía,
ni el mismo cite campeador.
Que caigan muchos tices los que dices de señor.
Ni el señor de Romeo, ni la seña Julieta.
Quien tanta vero sin mi liquitud.
El mismo que más simil y mi sin que tienes tú.
Atufate, fototípico, tres jolín.
¡Ay, sí!
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.